A continuació anem amb el nostre espai dedicat a la cultura popular, xamosa i galana, amb José Luis Auñón. Molt bon dia, José Luis.
Molt bon dia i bona festa.
Doncs, José Luis, anem a parlar avui, a centrar aquest espai en la festivitat del Corpus, que just es commemora avui, dia 16 de juny. Aquesta celebració, en la tradició catòlica, commemora el cos i la sang de Crist, la qual sol ser motiu de processons. Anem a desgranar una miqueta més sobre aquesta celebració i per això qui ens acompanya, José Luis?
Ens acompanya Amadeu Carbó, un gran coneixedor del Corpus en general, historiador i coneixedor totalment de la cultura popular i de les tradicions de del nostre país. Està una mica atrafegat perquè avui és un dia molt important per ell, i el tindrem poqueta estoneta, però bueno, segur que ens anirà molt, molt bé. Amadeu, bon dia.
Hola, bon dia, què tal? I bona festa del Corpus a tots.
I disculpa que te tenim aquí segrestat mitjanament, perquè estàs liat en catifes, en Corpus, en un convalla. Mm-hmm. Explica'ns una mica molt ràpidament què és això del Corpus, per què es coneix el Corpus.
Val, ràpidament, mireu, la festa del Corpus és una festa d'arrel medieval, és a dir, és una festa que li coneixem absolutament tot l'origen i la història de com, des del seu naixement, per què neix i com progressa i com ens arriba a l'actualitat. És una festa que neix per motius de posar en valor un dogma eclesiàstic de l'Església, que és la transubstanciació, això costa de dir, a mi costa de dir molt, però que, en definitiva, és la presència del cos i la sang de Jesucrist en les espècies del pa i el vi en el moment de la consagració. Mm. Això, que nosaltres coneixem com la comunió, això popularment, això... a partir del segle X va començar a generar molts debats a nivell teològic fins al punt de que alguns fins i tot van ser considerats heretgies, no? Això genera una corrent de pensaments, uns a favor, uns en contra, fins que, d'alguna manera, ja guanyen, per dir-ho d'alguna manera, els que estan a favor d'aquest dogma, no? I la festa del Corpus neix com una eina propagandista d'aquest fet eucarístic. És a dir, neix amb un motiu comunicatiu, amb un motiu de divulgar la festa d'exaltació de l'Eucaristia. Això, les seves arrels es troben del Corpus, es troben al segle XIII a Bèlgica. A més, més endavant trobem Juliana de Bettine, una dona que des del seu monestir de Montcornillon doncs acaba de donar una empenta final a aquesta festa, una dona molt important, amb molt de poder, per cert, amb molta influència, i que, finalment, la festa del Corpus s'acaba universalitzant a tot el món cristià del moment. A Barcelona ens arriba el segle XIV, al 1320 tenim constància de la primera processó que es fa a Barcelona i que ara celebrem els 700 anys, o sigui, 702, però que la pandèmia doncs ha fet que aquests 700 anys s'hagi allargat fins ara. I del Corpus nosaltres heretem moltes coses. La manera de celebrar, per exemple. Nosaltres som els catalans, per exemple, som una gent que celebrem amb cercaviles, amb disposicions d'elements lineals al carrer, amb una jerarquia determinada, els seguicis festius. Això ho heretem del Corpus. També tot el Corpus també genera tot un seguit d'elements de l'art efímer d'art floral, les catifes, els ous com balla, etc. L'ou com balla és un element genuí de Barcelona, del claustre de Barcelona, i si ara escolteu, esteu escoltant les oques, perquè estic dintre del claustre.
És en directe impossible.
Exacte. I l'ou com balla, doncs el que és una representació del que seria l'Eucaristia, d'una custòdia, per dir-ho d'alguna manera, enramada, i que és una representació des de l'efímer, no? Hi ha qui diu que les cireres representen els robins, no?, de la custòdia. I aquí diu que les cireres representen la sang de Crist. És a dir, hi ha moltes interpretacions. El que sí que sabem és que, per exemple, les custòdies antigament s'enramaven, no? I el que sí que sabem és que l'ou com balla, tenim constàncies des de principis del segle XVII que està present a la ciutat, no? I podria ser que anterior. Per tant, estem parlant d'una festa amb molta tradició, amb molta continuïtat, amb molt significat, i és molt important. La processó, per exemple, és aquesta manera de celebrar que tenim, que us deia, que heretem en les cercaviles, en els seguicis, etcètera. Eh? Mm-hmm.
Amadeu, precisament l'Ocom Baia, moltes vegades aquí, per exemple, al Prat l'hem recuperat fa poquet, ara n'hem parlat tot just, es col·loquen aquests porxos, no, de les parròquies, de les esglésies, i moltes vegades aquest any, per exemple, aquí al Prat es col·locarà a l'atri de l'església de Sant Pere i Sant Pau. També és una forma d'apropar, no, aquesta ciutadania i aquesta població a treure'ls cap a aquestes parròquies, cap a aquestes esglésies, perquè és una figura que, al final, crida l'atenció.
Sí, sí, el Corpus té diverses cares, no? Totes amables, però totes diferents. Per exemple, el Corpus té una dimensió eucarística, devocional claríssima, però que no tothom comparteix. El Corpus té una dimensió cívica, de representació política de la ciutat o de les ciutats, que existeix, i després té una dimensió social importantíssima. Pensem que el Corpus, nosaltres ara estem molt avançats.
Sembla que hem perdut
la comunicació, em sembla.
A l'Amadeu. Anem a veure si el podem recuperar.
Com estava parlant una mica a l'Amadeu del tema de l'Ocom Baia, us explico una mica la història de l'Ocom Baia a Catalunya. Diu que des de fa molts anys, quan arriba la festivitat del Corpus a molts indrets de Catalunya, és costum posar pous sobre els brolladors de les fonts i fer-los ballar amb la força de l'aigua. El ritus és tan simple com misteriós, desperta passions entre els estudiosos que discuteixen encara avui sobre l'ou, sobre el seu origen i significat. En temps de Corpus Christi, que celebra entre els cristians i Eucaristia, és a dir, l'encarnació del fill de Déu, en pa i el vi, com deia ara molt bé Amadeu, és pels fidels un dels moments més importants del segle festiu anual. A més, aquests dies litúrgics coincideixen habitualment amb l'arribada de la calor i el despertar de la natura, cosa que marca bona part dels ritus propis de la festivitat. Les clàssiques enramades i catifes de flors que omplen carrers i places a moltes localitats, inclosa la nostra, el Prat, com veurem el diumenge a la tarda quan surtin els gegants de la ciutat a ballar per sobre d'ella, també, en són una bona mostra. Aquestes tradicions, recreacions ancestrals, homenatge a les potències naturals posteriorment cristianitzades, consisteixen en moltes d'altres que tenen un significat similar. L'Ocom Baia és directament relacionat amb aquest tipus d'activitat. Bàsicament consisteix en col·locar un ou buit, no està mai ple, no us penseu que encara que caigués es trencaria, i el brollador està habitualment ornamentat amb tot tipus de flors i motius florals. Si aneu al de la catedral, per exemple, al de Prat també, però si aneu sobretot al de la catedral, és espectacular tot l'enramat que té al costat de la font i que cobreix tota la font, quasi ni es veu a l'ou de totes les quantitats de flor que té. Encara que caigui no es trenca, torna a rodar fins al raig, el torna a enlairar i si l'ou no es trenca durant tota la jornada. Un origen incert que tenim de l'Ocom Baia, per a alguns savis, aquest ritus és una metàfora del cicle de la vida i una referència al temps i al moviment continu. Altres el veuen com un simple joc d'entreteniment propi del temps de l'edat mitjana. I d'altres l'associen a l'ou com el cos de Crist. Així que cadascú que agafi la versió que vulgui, però que sàpigueu que l'Ocom Baia, ara mateix hi ha històries, però ningú sap exactament per què es fa. Suposo que els historiadors, com l'Amadeu, tindran la seva història i el per què d'aquest Corpus i d'aquest Ocom Baia.
Estava escoltant atentament. Realment no ho sabem, però que sí, per exemple, cada cop més estem d'acord en que l'Ocom Baia també té una relació directa amb la Pasqua, amb la Pasqua de Resurrecció. No oblidem que el Corpus passa just després de la segona Pasqua, el temps pasqual litúrgic ha acabat, però encara, de fet, el Corpus el podríem encardinar dintre un temps de celebració gran, que seria la Pasqua, no? La Pasqua de Resurrecció. Però sí que és cert que no sabem per què, ni sabem exactament el què. Llavors, clar, aquí s'obre al camp de tota l'especulació i del simbolisme com a l'engròs, diguéssim, no?
Jo, si em deixessis escollir, Amadeu, agafaria la idea aquesta de l'Ocom Baia com una tradició de l'edat mitjana que el feien per divertir-se, perquè sempre s'estaven fent jocs, amb la qual jo crec que va per aquí una mica. La meva idea, des del desconeixement.
És probable que sigui, que l'argument més simple sigui el que funcioni, és probable, I amb això sempre és possible que comenci...
Possiblement una casualitat, que algú se li caigués un ou o una font, comencés a ballar i els agradés
i ho fessin així. I després comencem a donar-li interpretacions i li comencem a dotar de simbolisme. És molt possible. Això en el camp festiu és una cosa molt normal.
Mm-hmm. Bueno. Bueno, Amadeu, em sap greu, t'hem tret una mica de temps al final, que estàs molt liat i bon
jo
corpus.
Encantat. Encantat a
i bona,
bon
ballada, bona ballada a l'ou com balla.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Bones festes,
vinga,
Amadeu,
vinga.
Adéu.
Pues com deia l'Amadeu, aquest any es celebra els 700 corpus a la ciutat de Barcelona. Fa uns anys es va recuperar el corpus com així es veia i es trobava amb els llibres, amb els historiadors ens explicaven. I tenim tot el seguici popular de Barcelona dintre d'ell. La festivitat de Corpus a Barcelona és una de les celebracions més antigues i lluïdes de la història de la ciutat i també una de les festes més mítiques dels Països Catalans. Basada en una processó que data del 1320 i que va exportar un model de fer festa a molts pobles i ciutats catalanes, avui ha perdut bona part del seu esplendor inicial. En més de 600 anys, ara en farem els 702, com deia l'Amadeu, que aquests dos de pandèmia no els comptarem. A més, a l'Església amb aquestes coses són una mica, ja sabem, especials amb el tema de pandèmies i de més. És per tradició i transcendència la festa més important de la ciutat, la que genera bona part dels elements en què l'actualitat formen part del patrimoni festiu de Barcelona. De fet, la festa del Corpus ha estat una de les més influents a la història de desenvolupament del patrimoni festiu català. És veritat, pel Corpus s'han recuperat moltes figures desaparegudes que no existien a la ciutat, com gegants o bèsties, que s'han recuperat pel Corpus, per fer-los ballar durant el Corpus. Mm-hmm. I és que en aquest seguici del Corpus es troben les primeres referències escrites d'alguns dels d'avui que són elements principals de les nostres festes. Els gegants, els nans, el ball de diables, el bestiari. Els seus orígens, la primera edició documentada de la festa del Corpus a Barcelona, es data del 1320. La barcelonina fou una de les celebracions pioneres d'aquesta festa dedicada al retre homenatge al públic i a l'Eucaristia que fou instituïda per l'Església pels vols del 1246 a Lieja. Moltes viles catalanes copiaran aquest model de festa barcelonina i, com passa moltes vegades, avui algunes de les còpies han esdevingut millor reflex del que hi havia estat la festa original, més que no pas la festa original. I és que anem buscant història, anem rascant a la història, anem trobant llibres, anem fent, com jo dic, picant pedra i apareixen coses noves que la gent va incorporant als seguicis de Corpus. Fins al 1542, la festa celebrava el dijous següent a l'octava del Pentecosta, dijous de Corpus, que li diem nosaltres, i consistia en una festiva i sorollosa i alegre processió que tenia lloc al matí dels carrers del barri vell de la ciutat. A partir de l'any següent, la processó passa a celebrar-se a la tarda, i ara, de fet, es celebra la tarda. Suposo que feia molta calor pel matí. Era bastant impossible fer la processó i van decidir passar-la a la tarda. La processó tenia dues parts ben diferencials. En primer lloc, es desfilaven una sèrie d'entremesos, roques o castells, també dits, que mitjançant unes grans carrosses o mitjançant balls populars escenificaven teatralment diferents passejades bíbliques de la mitologia o de la història sagrada del cristianisme. La creació del món, la lluita de Sant Miquel amb el drac, Adán i Eva, l'arc de Noé, etc. Molts d'aquests entremesos encara surten a la processó de València, que fou una de les ciutats que va copiar la festa a Barcelona. Aquí a Barcelona això no surt. Tots aquests elements ja no hi surten. Surten elements nous i recuperats. Darrere d'aquesta part teatral desfilaven les forces vives de la ciutat. I és que, malgrat que el seu fonament és religiós, la festa de Corpus ha estat sempre la festa de la ciutadania, per excel·lència, la festa del cos social, de la comunitat, encapçalades per la bandera de Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona d'hivern, i patrona de Barcelona juntament amb la Mercè, copatrona de Barcelona juntament amb la Mercè, sortien representants de tots els gremis i cofreries de la ciutat i, finalment, la custòdia, amb l'hòstia sagrada, sota el talem, acompanyada per tota la classe sacerdotal. La processó, que era l'únic moment de l'any en què es podien veure tantes figures festives com el Santíssim Sagrament, discorria entre un gran bullici i enmig d'un gran coig. Us tinc que dir que jo participo moltes vegades amb la Corpus de Barcelona i quan passa de Santa Custòdia el silenci és sepulcral, diríem la paraula aquesta, perquè és sepulcral i es fa un silenci total, mai millor dit. La gent s'acostava per veure els entremesos, entre grans socis d'alegries, disparaven coets i trons, agestaven pètals de flor, de dos colors al pas de la comitiva i cantaven les cançons. Com sempre, aquesta festa va estar marcada per les prohibicions. Com no? Les festes arriba un moment que es prohibeixen. La processó actual dista molt d'aquest esplendor, alegria, excitament i el grau de participació que la festa tingué en els seus orígens. Bona part d'aquest procés de cadència fou culpa de les prohibicions que des de diferents estaments de la pròpia Església, sobretot, que es decretaren cap al 1321, es prohibí als jueus sortir al carrer. Totes aquestes coses sempre tenen prohibicions. El 1989, un grup de barcelonins van aconseguir que mitjançant un acord polític entre l'Arquebisbat de Barcelona i l'àrea de relacions ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona s'iniciés una recuperació d'algunes de les figures que havien format part dels entremesos. Carrosses, roques, com dèiem abans, anaven diferents escenes bíbliques. És veritat que pel 91-92 es recuperen moltes figures de la processó de Barcelona. El bou, el lleó, l'àliga de la ciutat, els gegants de Corpus, que es tornen a treure. I la processó actual de Corpus de Barcelona té lloc diumenge al matí, després de l'acte litúrgic, que es celebra a l'exterior de la catedral. Però el seguici, el que és la rua o el cercavila, és per la tarda. Es divideix en dos grans blocs. En primer lloc, desfila la part més festiva amb el seguici popular i altres figures històriques de la imatgeria festiva i vers populars amb músiques dels grups de ministrers, gallets i flabiols. El seguici actual, que data del 2008, format en aquest ordre per llancers i la banda de secció muntada de la Guàrdia Urbana, cavallets cotoners, l'àliga de la ciutat, la representació més important en forma de seguici de Barcelona, els caprossos macers, que són els que acompanyen els gegants de la ciutat, i els gegants de la ciutat, el ball de Cercolets, la mulassa de Barcelona, el bou de Barcelona, el panó del Pi, els gegants del Pi, el ball de bastons, el drac de Ciutat Vella, la víbria, el panó de Santa Eulàlia, el nan cucut de la plaça Nova, els gegants de la plaça Nova, la tarasca, el dofí de Casc Antic, els gegants de Santa Maria del Mar, que vam parlar fa ara tot 15 dies amb l'Abel. Us tinc que dir que els gegants de Santa Maria del Mar han quedat espectaculars. Per mi, ara mateix, són un dels gegants de Barcelona amb més expressió. Quan els mires, et quedes bocabadat. Els que ens agraden els gegants són bocabadats. Des de diumenge passat teniu l'opció de veure'ls a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, i sortiran al seguici de la processó del diumenge vinent. Un aspecte molt destacat de la processó de barcelonina és que la custòdia és sobre una cadira també estrictament decorada i feta amb metalls preciosos que on creu que va pertànyer al rei Martí l'Humà. Ja ho sabeu, si voleu veure tot el seguici el podreu veure aquest diumenge a la tarda. Si aneu a la catedral el podreu veure tot sencer i podreu disfrutar de totes les figures del seguici popular de Barcelona i aquest any amb tota la novetat dels gegants de Santa Maria de la Mar. Ara canviem una mica de tema, parlem de Sant Joan, ja que la setmana que ve no tindrem programa, i us parlo de l'aplec del Canigó. Això que portem la flama del Canigó i que molta gent diu, però on ve de la flama del Canigó? Realment està encesa tot l'any allà del Canigó. Cada any milers de pobles d'arreu del país encenen les seves fogueres de Sant Joan amb el foc de la flama del Canigó, en el marc d'un procés força ritualitzat que s'inicia pel cap de setmana anterior a la nit de la Revetlla, amb una trobada al peu del Canigó. O sigui, aquest cap de setmana passat, la flama del Canigó és el foc amb el que s'encén bona part de les fogueres de la nit de Sant Joan. Us avalanto que aquest any també al Prat s'encendrà amb la flama del Canigó. La UEC del Prat pujarà una representació a buscar-la. Encara no saben si podran pujar al cim o l'hauran de recollir a baix, perquè aquest any per tema de Covid encara hi ha algunes restriccions i perquè cada dia hi ha més gent que vol pujar al cim del Canigó a recollir la flama i encara no sabem si la recolliran a dalt o a baix, al peu, però sí que tindrem la flama del Canigó i no em surt la paraula ara. Ara
no sé si
la foguera de la Barceloneta s'endrà amb la flama que baixarem des del Canigó.
No sé si algun altre any també la van portar, que crec sí. Que van venir, no van fer tot el recorregut des d'allà a la zona de la Llera del Riu, cap
Correcte.
Aquí, que la portaven cap al barri.
Sí, aquest any, ja fa 2 anys, abans de la pandèmia, vam aconseguir que la UEC ens baixés la flama i la van recollir nosaltres ja a l'entrada del riu, a la llera del riu, però la flama que portarem és vinguda des del Canigó, igual que l'última vegada ja va ser així. Ja la vam portar des d'això. La idea va néixer a Catalunya Nord al 1955, o sigui, imagineu-vos si fa anys, de la mà de Francesc Pujades, un vilatà d'Artés, al Vallespir, que inspirat amb el poema de Verdaguer del Canigó, va tenir la iniciativa d'encendre el primer foc des del cim del Canigó, a 2.784 metres. O sigui, imagineu-vos que els que pugin allà i la baixin després en caminant i en bicicleta, que la porten, déu-n'hi-do l'esforç, i jo des d'aquí els reconeixo tot l'esforç que fan i que està molt, molt xulo i amb molta il·lusió. El costum d'encendre la foguera de Sant Joan amb la flama del foc del Canigó, s'encenia el Canigó, es va popularitzar a Catalunya Nord gràcies a les tradicions i costums del Cercle de Joves de Perpinyà. Dues entitats que promocionaren la celebració l'any 1966 i van començar a fer això, la baixada. Des d'aleshores s'ha anat estenent a tots els territoris, des del país fins al punt d'avui, són poques les ciutats i barris que no encenen la seva foguera amb la flama del Canigó. Aquell dia, tres joves excursionistes de l'entitat organitzadora de la jornada del Cercle de Joves de Perpinyà agafen el foc que hi ha encès al castell de Perpinyà perquè es guarda allà dintre, aquell sí que està encès tot l'any, el posen dins d'una urna que conté una flama i pugen fins al cim d'en Canigó acompanyats per diverses persones on passaran tota la nit vetllant que la flama no s'apagui. Imagineu-vos el ritual que es fa per aquesta flama que després encenem una foguera i que tothom diu, bueno, l'hem portat amb una antorxa. Pues no, no, aquesta flama està encesa tot l'any al castell de Perpinyà i és visible. Si algú vol anar a veure la Perpinyà, el castell és la flama del Canigó.
La flama, per tan sols, aquesta nit de la revetlla, perquè després, sí, és veritat que moltes vegades és tradició, no?, que la gent, la ciutadania, al final, balla al voltant d'aquesta flama, però només és per la revetlla de Sant Joan, perquè el dia no, següent ja aquí s'apaga.
S'apaga. Però el castell de Perpinyà sempre perdura durant tot.
Doncs, José Luis, moltíssimes gràcies per donar-nos a conèixer una mica més a aquesta festa del Corpus i també de Sant Joan, perquè ara venen aquí unes dates molt significatives. També tenim Sant Pere i Sant Pau, tot de festes que tenen vinculació amb aquesta tradició més catòlica, però que a la vegada també amb aquesta cultura popular està molt lligada, ja que la cultura popular és la que apropa al final a la ciutadania, no?, i a la població cap a aquestes tradicions que al final les convertim en unes festivitats per tothom i per tota la ciutadania.
Molt bona festa i ens veiem dintre 15 dies.
Doncs bona festa, José Luis.